13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz. Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 78 de la quarta temporada de 13. Ens anem a mitjans de setembre, al triatló Ciutat de Santander, un triatló sprint de 750 metres nedant, 20 km en bicicleta i 5 km corrent. Ens trobem en la disputa del segon i del tercer lloc, un dels competidors britànic, un altre, Diego Méntrida. Varen fer tot el triatló junts i a escassos 100 metres després de més de 55 minuts de disputa agònica entre ells, de frec a frec, fer la natació junts, fer la bicicleta junts i fer els 4 km i 900 metres plegats, el britànic va fer un canvi i va deixar el tercer competidor, el Diego Méntrida, enrere. Quedaven exactament 50 metres quan aquest competidor, el britànic, va equivocar-se. Degut a una mala senyalització, es va equivocar i va fer un recte en una part del recorregut. Li quedaven 50 metres per meta. Diego Méntrida, que anava en aquell moment en tercer lloc, evidentment va poder avançar-lo. Es va trobar just al punt de travessar la línia de meta. Què és el que va fer en Diego Méntrida? El Diego Méntrida es va aturar, va esperar que el britànic esmenés el seu error i el va deixar passar. Una mala senyalització i un error l'havien fet prendre el camí equivocat. El britànic havia estat el més ràpid, però ell s'havia equivocat. Diego es va parar, el va esperar i el va deixar passar. Aquest fet li ha portat el reconeixement del mateix Gómez Noia, el pentacampió mundial amb qui va coincidir el passat cap de setmana al Campionat d'Espanya a mitja distància. Aquest mateix fet també ha fet que Diego Méntrida hagi rebut altres mencions per aquest acte esportiu. Tenim casos i coneixem casos com el de Diego Méntrida a prop nostre. La condició humana ens depara aquestes reaccions a diari en infinitat de casos. I és positiu fer-los visibles i donar-los el ressò necessari. Doncs hem de recordar que ens trobem immersos en una societat que respon i va remolc del sistema econòmic que la regeix i condiciona, el capitalisme salvatge que potencia l'egoisme i la individualitat per davant del col·lectivisme i el benestar social. Ens agradaria des de 13 fer ressò d'aquestes actituds i que segur que n'heu viscut a prop nostre per un motiu principal, visibilitzar-ho i posar un granet de sorra vers la confiança en l'essència del ser humà. És un fet aïllat? No, no ho és. El mateix Miguel Blanchard, al Campionat d'Espanya Triatló Olímpic el 2003, el primer Campionat d'Espanya que disputava com a èlit a Valladolid, o fa un parell d'anys, un cross internacional que li va fer que l'atleta espanyol perdés una possible plaça per un europeu. Van deixar que l'esport fes el que tocava i el seu egoisme particular va quedar de banda. L'esport és una eina d'integració, de superació i de pedagogia constant. L'esperit de superació, la solidaritat, la constància, la perseverància, la resiliència i la maduresa són valors aplicables a totes les facetes de la vida. Benvinguts a 13. Benvinguts a l'entrega 78 de la quarta temporada de 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta, els que ho fan segon, els que ho fan tercers, però també els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí a 13 hi cabem tots. Aquesta és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. I avui, què tenim a 13? L'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palahir, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, amb el nostre tècnic resident, Roger Benet. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-los de forma més segura, més satisfactòria, perquè sempre en gaudiu i quan ho feu de ferm, de forma plena. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Ara és l'hora de 13.
13. Esports de fons.
I què tenim avui a 13? Repassarem l'actualitat del món dels esports de fons. Què ha passat al llarg de tota aquesta setmana? Tindrem tertúlia amb els habituals de la taula de 13. El repte de la secció, on desafiem el límit de l'equip de 13 i on farem balanç de si han complert o no complert els reptes de la setmana passada. Tindrem espai també per l'heroïna invisible. Tindrem espai per l'heroi invisible. Visualitzarem aquella gent de prop nostre que són fons addictes. Parlarem amb el pastisser i cuiner Isaac Partera, que ens ajudarà a com organitzar la cuina, la segona entrega de com ens ho hem de fer per poder-ho fer més ràpid i millor. tindrem una altra vegada el Marc Borràs, que ens parlarà de més coses que podem fer per tal de millorar el nostre rendiment més enllà de pedalar, de córrer o de nedar. Afegirem una nova proposta a la nostra llista de Spotify, la llista on trobareu com motivar-vos per fer allò que més ens apassiona. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició. Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Repassem l'actualitat de l'atletisme, tant de ruta com de pista, amb Llorenç Esteve.
Bones, Aleix i companys, una setmana més aquí a la taula del programa 13 Esports de Fons. Bé, us faré un breu resum de l'actualitat atlètica que hem passat aquests últims dies i una mica el que ens vindrà ara. Comencem per quatre noticietes que ens han sortit de la temporada de cross. I és que encara no és temporada, ens hem d'esperar uns dies, unes setmanes, gairebé algo més d'un mes. Però bé, el calendari català de cross sembla ser que començarà el diumenge 1 de novembre amb la primera cita del Gran Premi Català de Cross, un circuit de 6 competicions que dona accés en els atletes de categories sub-16, 18, 20 i 23 al cross internacional Joan Muguerza, disputat a Elgoibar. I notícia d'última hora, i aquesta no ens n'alegra tant, i és que el cross més important del món, el cross internacional d'Atapuerca, localitat de Burgos, també pateix les conseqüències de la pandèmia i queda anul·lada l'edició d'enguany. És a dir, que haurem d'esperar el 2021. Pel que fa al món de la ruta, tenim la Marató de Londres a tocar. Tindrà lloc el 4 d'octubre i ja està ultimant els seus últims preparatius i va animant el duel històric que es disputarà entre Eliud Kipchoge, actual rècordman mundial de la Marató, amb 2 hores, 1 minut i 39 segons, i Kenenisa Bekele, l'etíop, qui es va quedar a només 2 segons del kenià. Mai abans s'han hagut de batre en directe en una cursa en ruta, per tant, emoció assegurada. També s'ha donat a conèixer la selecció espanyola pel Mundial de Mitja Marató. Doncs sí, la Real Federació Espanyola d'Atletismo ja ha donat a conèixer els 8 integrants, 5 homes i 3 dones que prendran part de la propera cita mundial a Gdynia, Polònia, a mitjans d'octubre. En total, trobem a 3 atletes catalans, entre ells Marta Galimany, Adel Metxal i Ayat Lamdassem. Pel que fa a la pista aire lliure, és a dir, la pista que té lloc a l'estiu i que excepcionalment aquest any ha sigut després del parón de les vacances estivals. Doncs bé, la Diamond League de Doha, la competició en format meeting més important de l'aire lliure, despedeix la temporada 2020 amb la seva cita al desert. 800 metres llisos i 1.500 metres llisos eren les proves a escollir pels atletes de disciplines de resistència. Pocs especialistes van prendre part en aquesta competició, però bona part dels atletes espanyols sí que ho van fer. Amb 800 metres llisos tenim un nom amb majúscules, gran, poderós, Esther Guerrero. La de Banyoles un dia més ens deixa bocabadats i amb un pam de nas, i és que rebaixa la barrera dels 2 minuts, parant el cronòmetre en 1 minut 59 segons i 22 centèsimes, que suposa segona posició al míting, fet històric per una espanyola en aquesta competició. Millor marca personal, mai abans havia rebaixat els 2 minuts, i també millor marca espanyola dels últims 13 anys, així com tercera millor marca espanyola all time i top 10 mundial de la temporada. Sense paraules, al·lucinant! I en els 1.500 metres llisos, sense els noruecs ni el top 3 mundial del moment, va quedar a mans de l'australià Stewart McSween amb 3:30:51, fet que suposa també marca personal pel del sud. Part d'aquesta gesta ha estat facilitada pel murcià Mariano García, campió estatal dels 800 metres, qui va fer la funció de llebre, de pacemaker, fins als 1.000 metres excepcionalment. Completant el podi vam tenir a 2 especialistes de disciplines més llargues. Per un costat, Selemon Barega, perdoneu, en els 5.000 metres llisos i Mohamed El Bakkali en els 3.000 metres obstacles. Els espanyols Ignacio Fontes i Jesús Gómez van quedar-se propers a les seves marques personals. Aquí, territori espanyol, cap al sud també, vam tenir disputant-se el Campionat d'Espanya Sub-23 a Sevilla. Diversos catalans van brillar en terres andaluses en les proves de mig fons i fons, però un ho va fer per sobre de tots. De ben segur que us sonarà el seu nom. I ni més ni menys, us presentem el nostre amic Abdessamat Okelfen, qui fa uns dies es va proclamar campió d'Espanya absolut en la prova de 5.000 metres llisos i qui el passat mes de desembre es penjava el bronze en el Campionat d'Europa de cross, aquesta vegada es marca un doblet històric en les proves de 1.500 i 5.000 metres, igualant així l'únic precedent que el tenia Antonio Badia de l'any 2012. Sorprenent i emocionant l'estat de forma del reusenc en aquest any convuls. D'altra banda, hem vist brillar també atletes com Aaron Lazeras, plat en els 5.000 metres llisos darrere d'Abdessamat, i a Elia Saura, or en els 1.500 metres llisos, de qui ens alegrem molt de com ressorgeix d'una situació complicada que arrossegava els passats mesos. Finalment, acabem en territori català, a Igualada, on s'estava disputant el Campionat de Catalunya Sub-18 i Sub-20. En categories de promoció, la participació ha estat molt menor a la de les altres ocasions, amb finals directes i places limitades. Cal destacar diverses actuacions que van il·luminar un cap de setmana marcat pel canvi de temps i l'entrada de fred a la capital de l'Anoia. En categoria sub-18, magistral l'atleta barcelonina del Club Esportiu Universitari, Paula Blasi, qui s'enduia el doblet de les proves de mig fons, 800 i 1.500 metres llisos, i amb registres més que notables. Com a dada curiosa, el seu germà bessó, Víctor Blasi, es feia amb l'or en els 1.500 metres llisos masculins. En categoria sub-20, remarcar la victòria d'Adam Major en els 3.000 metres llisos, que quasi ni es va despentinar per marcar un notable temps de 8 minuts i 30 segons. Molta facilitat per córrer a aquest ritme tot sol. Atents amb aquest nano. I fins aquí l'actualitat atlètica d'aquesta setmana.
I arriba el moment dels que corren per la muntanya, dels que corren per damunt de les pedres. Algú que ho va fer d'una manera molt especial perquè ell mateix va participar al Campionat de Catalunya per Berga. Tot un privilegi poder competir en aquestes dates que ens trobem. Ell és el nostre especialista de trail running. Ell és l'Aniol Riba.
Bones, Aleix, bones a tot l'equip de Trets, a tots els oients. Aquesta setmana us porto, atenció, notícies fresques, paisatges espectaculars, curses trepidants, emocionants, amb rècords. I comencem per una de les cites més importants d'aquesta temporada típica. Una de les cites més importants a causa de la Covid, una de les poques curses que han aconseguit aplegar un cartell de luxe. Atenció, amb noms com Oriol Cardona, Oihan Ortázar, Marc Pinsac, Zeita Itmalek, Ainhoa Sant, Antonio Alcalde, Aleix Domènech, Azar García Los Salmones i tants d'altres. Atenció, perquè era una de les curses, era la cursa, de fet, que donava, que posava en joc 4 passes per les Golden Trail World Series d'aquest any 2020. Els únics 4 passes per poder accedir d'aquí a Espanya a les Golden Trail World Series, que, com sabeu, aquest any doncs, tindran una importància capdalt per marcar els resultats d'aquesta temporada. Així doncs, en una cursa amb 23 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell que no van decepcionar, amb una emoció increïble fins al final, Oriol Cardona es va emportar la victòria. Atenció, amb un temps estratosfèric de rècord de 1 hora 42 minuts, a 4 minuts 40 al quilòmetre. Això és una borrada. Penseu, 23 quilòmetres amb 1.200 amb el terreny tècnic de la Costa Brava, passant també per platges a 4,40 al quilòmetre, és increïble. Però atenció, perquè Antonio Martínez i Andreu Blanes es van colar en segona i tercera posició a només 2 minuts d'Oriol Cardona. I a l'esprint, és a dir, van arribar pràcticament junts a la línia meta, es va haver de fer la foto finish i tot. Andreu Blanes, que va ser una sorpresa relativa, ja que és un corredor que bastant polivalent, però que en el món del trail encara no havia fet uns resultats destacables, per dir-ho d'alguna manera, però que és un corredor que hem buscat i, atenció, fa pocs mesos va fer quart del Campionat d'Espanya de 3.000 a 2,46 al quilòmetre. O sigui que Estem parlant d'un corredor que corre molt i molt ràpid. L'altre corredor masculí que es va emportar el bitllet per passar a les Golden Trail World Series a la final va ser el corredor Aleix Domènech, que va arribar només a 7 segons del tercer classificat, Andreu Blanes. Però és que atenció, perquè l'emoció encara estava per... Bueno, va ser fins al final, perquè Marc Pinsach i Antonio Alcalde es van quedar ni més ni menys que a 20 segons també d'Andreu Blanes. És a dir, que en un gap de 20 segons van arribar 5 corredors. Increïble. Emoció fins al final. Pel que fa a les noies, va ser una cursa, entre cometes, una mica més relaxada. No va haver-hi tants corredors apretats de temps, però tot i així va ser una cursa molt i molt interessant, on es van portar el bitllet a Ainhoa Sanz, es van portar la victòria amb 2 hores i 2 minuts, cursa espectacular d'Ainhoa Sanz, guanyadora, recordem, de Sky Pirineu l'any passat. Molt, va ser una sorpresa realment, i sembla que és una corredora que s'està consolidant. En segona posició va arribar Oihana Ortázar, i en tercera posició Adara García de los Salmones, a 2 i 4 minuts d'Ainhoa Sanz. Atenció, perquè l'altre bitllet se l'emporta la corredora Júlia Font, que va arribar a 6 minuts d'Ainhoa Sanz. Pel que fa també a la marató, cursa que potser no va aglutinar tant nivell, però sí que s'emporta el premi a les millors vistes, al millor recorregut, un recorregut increïble que surt des de Roses i passa per llocs tan bonics com el Port de la Selva, Cadaqués i per tot el Parc Natural del Cap de Creus. Es van portar la victòria Eduard Hernández i Àngels Llobera. I viatgem des del Cap de Creus cap a Berga, on es va disputar el Campionat de Catalunya i el Memorial Xavi Batriu, un memorial molt emotiu dedicat al Xavi Batriu, un bomber de Berga que va morir desgraciadament aquest any, al febrer. Una cursa de 26 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell amb molta gent jove. I això ho dic perquè ho vaig poder veure, viure i comprovar amb els meus propis ulls i cames, i on es van portar la victòria Núria Gil i Josep Morales, que es proclamen campions de Catalunya del campionat organitzat per la FEC. Ja sabeu que amb el món del trail encara tenim campionats i campionats, el campionat de Catalunya organitzat per la FEC, l'organitzat per l'Associació de Corredors de Marrampinyo, i etc etc. Això és una cosa que ens podríem mirar, que es podria mirar d'organitzar, però bé, de totes formes, Núria Gil i Josep Morales es proclamen campions. Un recorregut espectacular, molt bonic. De Berga es pujava a la Figuerassa, un mirador espectacular de tot el Berguedà, que amb el dia que feia es veia fins i tot Montserrat, la Mola i tota la plana del Berguedà, així com també el Santuari de Caral, Rasos de Peguera, i a Rasos de Peguera és on finalment vam acabar per després tornar a desfer i baixar cap a Berga. Un recorregut espectacular on vam poder també disfrutar d'unes vistes del Pirineu nevat, aprofitant aquesta primera nevada del 2020, bueno, de la temporada 2020-2021. Morales, que es va imposar amb un temps de 2 hores 22 minuts, a un minut, és a dir, també molt apretat, va arribar Wilfred Lladó, i a 19 segons de Wilfred Lladó, molt apretat, Marc Tresserra, pràcticament a l'esprint. Així doncs, el podi el conformen aquests tres corredors, però atenció, perquè ve aquí la polèmica, digueu-li com vulgueu, i és que, com sabeu, degut a les mesures Covid, a les sortides es va haver de fer per calaixos, i per tant el temps que comptava era el temps de crono. Josep Morales va arribar al primer a meta amb un temps de 2 hores 22, però atenció, perquè en un dels calaixos posteriors, Juan Javier Jiménez, un corredor basc, va rebentar el rècord de la prova i va arribar amb 2 hores 19 minuts i 39 segons. Atenció, 3 minuts menys que el rècord que el posseïa Oriol Cardona. Però Juan Javier Jiménez no és el campió de Catalunya. Són coses d'aquestes que no s'acaben d'entendre del tot. Un corredor que acaba la prova en menys temps que ningú i que potser perquè no està adscrit a la Federació Catalana d'Excursionisme o vés a saber per què, no es proclama campió de Catalunya. Tot i així, s'emporta la victòria de la cursa, o això és el que entenem. Pel que fa a les noies, Núria Gil es va imposar molta autoritat amb un temps de 2 hores 52 minuts. Molta autoritat davant de rivals amb renom, eh? Núria Hospital a 6 minuts i ni més ni menys que Montse Martínez, que va arribar a 8 minuts. Montse Martínez, recordem, podi a l'Ultra Pirineu de l'any passat. I ara no és per... Bueno, parlarem d'un servidor, un servidor que també va poder disputar aquesta cursa i per això us comentava que el recorregut va ser espectacular. També ho pot constatar el Xavi Palahir, que va estar allà fent fotos. Un recorregut realment molt bonic que vaig poder disfrutar malgrat unes molèsties del turmell i que, a més, vaig poder acabar amb un bon temps, 2 hores 39 i prou satisfet acabant amb 18a posició. Escolta, Aleix, què has de dir d'això, eh? Està bé, el teu corresponsal de trail cada vegada està allà. A veure si les properes entrevistes que puguem fer amb els corredors del nostre país les podem fer pràcticament en carrera. Per això haurem d'entrenar molt. Bé, això és tot per aquesta setmana. La setmana que ve, més actualitat, més curses, més reptes. Ja sabeu que aquest any és un any atípic, no ens cansarem de dir-ho. I aquí cadascú salva el cul com pot. Una abraçada per tothom.
Un apassionat de l'esquimó, un periodista que cobreix tots els esdeveniments. És el nostre especialista de ciclisme i d'esquimó. D'esquimó encara no en podem fer, però sí que de ciclisme hi ha hagut molta i molta teca. Ell és el Xavi Palahir.
Bones, Aleix i companys de 13. Doncs bé, com ja vam anunciar en el programa anterior, aquesta setmana s'han disputat els campionats del món a Itàlia. Per tant, ara toca fer un repàs de les classificacions finals de les diferents proves que han tingut lloc. Julian Alaphilippe s'ha proclamat campió del món de ciclisme en ruta després d'imposar-se en el recorregut de 258,2 km. El gran favorit, el belga Wout van Aert, s'ha hagut de conformar amb la plata després que Alaphilippe ataqués la darrera pujada per entrar meta en solitari. El bronze ha estat per Mark Hirschi. I pel que fa als campionats del món de ciclisme en ruta femení, no hi ha hagut sorpreses. Anna van der Breggen s'ha proclamat campiona en un recorregut de 143 km per davant de la neerlandesa Annemiek van Vleuten i la italiana Elisa Longo-Borghini. Van der Breggen ha deixat ben clares les seves intencions de dominadora total del circuit i a partir del quilòmetre 41,5 s'ha escapat en solitari per arribar a meta amb un marge d'un minut i 20 segons. Espectacular! I atenció perquè aquest resultat arriba després que la ciclista també hagi guanyat la prova de contrarrellotge, on va saber aprofitar la caiguda de l'anterior campiona i favorita en aquesta edició, l'americana Claude Dickert, per endur-se la victòria després de 3 anys consecutius amb medalla de plata. En homes, la medalla d'or de contrarrellotge ha estat per Filippo Ganna, el qual ha marcat una velocitat mitjana de 53 km per hora. Wout van Aert i Stefan Kung han completat el podi amb 26 i 29 segons de diferència respecte a l'italià. I deixem els mundials i passem a Portugal, on el ciclista Amaro Antunes s'ha vestit amb el maillot groc a l'edició especial de la Volta a Portugal després d'imposar-se a la segona etapa disputada aquest dimarts. S'ha imposat en solitari en una jornada de 167 km per davant del seu compatriota Frederico Figueiredo i João Benta. Amb aquest resultat, Antunes és líder amb 13 segons d'avantatge. I del ciclisme de carretera passem a la BTT. Samuel Gaze i Clàudia Galícia han estat els grans triomfadors de l'Scott Marathon Cup de Girona, una prova que, com cada any, ha comptat amb un recorregut espectacular i amb un traçat de 67 km. En el primer descens, Gaze ha sabut treure profit de la seva excel·lent tècnica per construir un avantatge de 30 segons respecte al segon classificat, Francesc Guerra, el qual, tot i patir una caiguda, ha sabut gestionar la cursa de menys a més i apropar-se perillosament a Gaze. Finalment, però, en l'últim tram de la cursa, Gaze ha sabut treure tota la seva potència i vèncer en l'últim sprint. Per darrere de Guerra, la tercera posició ha estat per Ever Alejandro. I amb noies, Claudia Galicia ha sabut marcar un ritme molt superior al de les seves rivals per arribar a meta en solitari. La segona posició ha estat per Arantxa Salvador i Lourdes Cayetano ha completat el podi. Així doncs, la propera prova de l'Scott Marathon Cup tindrà lloc a Cambrils el proper 25 d'octubre.
Quan parlem de Francesc Guerra Guerrilla, parlem de tota una institució del mountain bike. Del mountain bike de casa nostra. Ell i el seu pare són el Guerrilla Team, un membre de l'equip Buff de mountain bike. Algú que va ser capaç de quedar tercer a la Cape Epic. Algú que ha passat un confinament també dur. Algú que ha passat dificultats aquest any, però que està tornant a tenir bones sensacions. Tant a la Swiss Epic fa unes quantes setmanes, com aquest passat cap de setmana a la Sea Otter Europe. Per tant, avui tenim un privilegi d'escoltar el Francesc Guerra Guerrilla.
Molt bones, Aleix, i oients de 13 Esports. Doncs sí, dissabte passat vaig anar a córrer la Sea Otter, la Scott Marathon Cup, que és una de les proves incloses dins del calendari UCI Marathon Series, i la veritat és que va anar molt bé, no? Des del principi vaig tenir bones sensacions, vaig poder estar al grup capdavanter i sí que se'm va escapar una miqueta el Samuel Gaze, que és un corredor de talla mundial a nivell de cross-country olímpic, i, però al final, els últims quilòmetres, vaig poder contactar amb ell un altre cop i vam arribar a l'esprint, passa que, clar, esprintant té 3 punts més que jo, però, bueno, de totes formes, molt content amb la segona posició, no?, perquè venia de d'unes setmanes una mica complicades, perquè no acabava de trobar les sensacions, no?, després d'una lesió que vaig tenir al gener, que em van haver d'operar. Vaig empalmar aquesta lesió amb el confinament, 3 mesos a casa, doncs ha costat fer una base sòlida com per afrontar una temporada, no?, perquè, clar, comences a entrenar al rodet, amb visió de poder fer curses al juliol, que ens comentaven, el juliol es van aplaçant, fas preparacions express que n'acaben de ser les més idònies, no? I mica en mica sembla que torno a agafar aquell ritme, corregint petits errors, o faltava millor massa muscular, doncs he estat treballant en gimnàs les últimes setmanes, a millor costava també aguantar la fatiga durant hores de cursa i clar, això t'ho donen les pròpies curses, no? Però content amb com ha anat cada setmana, perquè vaig haver de sacrificar el campionat d'Espanya de cross country que es feia a Valladolid la setmana anterior perquè tenia la visió de fer-ho bé en aquesta cursa, que és més important per nosaltres com a equip de marató que som, el Buff Scott, i la veritat és que el resultat pues, ha acompanyat, no? Ara la nostra perspectiva és poder fer la Volcat d'aquí 2 setmanes, que és el 10 i 11 d'octubre, seguir amb la Tramunt, que és una prova que també inclòs dins del calendari UCI Marathon Series, i el dia 25 d'octubre, en principi és el Mundial Campionat del Món de Marató, a Turquia, en teoria es tira endavant, ara a veure si podem estar dins dels seleccionats com per la Federació Espanyola per poder-ho córrer, i l'objectiu ja seria aquest, no? Acabar la temporada al Campionat del Món, si hi puc anar, i ja doncs, pensar en la temporada 2021, preparar-la bé, fer una bona base, seguint aquesta línia que estic ara, i aprofitar aquesta bona línia i a partir d'aquí construir un 2021, que esperem que tingui un calendari més normal, no? Respectant les dates que ja estan fixades, i disputar les proves de màxim nivell. És complicat, no?, perquè al final són proves que es fan a països que ja tenen cada país té les seves restriccions, no?, i més en aquesta situació actual que tot va canviant pràcticament cada setmana, és complicat fer plans, no? Però la motivació està, les ganes hi són i esperem preparar-les bé per arribar el millor possible, no?
Per on ha passat l'actualitat del triatló aquesta setmana? Campionat d'Espanya de mitja distància a Bilbao. Campionat autonòmic de distància olímpica a Alacant, de la Comunitat Valenciana. Primeres proves Ironman 70.3 de Cozumel. Extrem Man Narbona i Gran Prix de Duatló en territori francès. Campionat d'Àsia-Pacífic Ironman. Parlarem de la propera Copa d'Europa de Triatló que s'esdevindrà a Barcelona el proper 25 d'octubre, des de l'any 91 que la ciutat comtal no rebia una prova d'aquestes característiques. I també ens volem fer ressò a la secció de Triatló de 13 de la fatídica mort de Diego Paredes, un triatlet amb el que he pogut compartir competicions, espais, sortides i vacances de 42 anys d'edat que ens va deixar fa tot just uns dies. Aquest passat cap de setmana es va disputar a Bilbao el Bilbao Triathlon, que alhora era campionat d'Espanya de triatló de mitja distància. Què vol dir això? Doncs que hi havia participació internacional, però alhora els atletes espanyols podien optar al premi de campió d'Espanya. Qui és el que es va endur la victòria? Es va endur la victòria la parella en el món real que formen Javi Gómez Noia, el pentacampió gallec, i Annette Jenkins, una triatleta que ve del món de la ITU i que es va endur la victòria en l'apartat femení. Però qui va ser la campiona d'Espanya en aquest cas? En l'apartat masculí va ser Javi Gómez Noia, però la campiona d'Espanya va ser algú que ja coneix els estudis de 13. La campiona d'Espanya va ser la catalana Laura Gómez, una jove de 25 anys que va aconseguir endur-se la victòria en el campionat d'Espanya d'especialitat per davant de la gran favorita, Judit Corachán. Ens anem a la Comunitat Valenciana, campionat autonòmic de distància olímpica. I qui va dominar? La Universitat d'Alacant. Es va fer un petit homenatge a Diego Paredes. I qui és el que es va endur la victòria? Adrián Sáez i la gallega Camila Alonso. Ironman 70.3 de Cozumel. Qui és el que es va endur la victòria? Sam Long, l'home de moda, l'home que ha aprofitat tot el que és el confinament per posar-se més fort que el vinagre de cooperativa. Va guanyar el Campionat Estatal de Contrarrellotge Individual de Ciclisme d'Estats Units i ara, en el 70.3, ha demostrat que està molt i molt i molt fort. Ens n'anem a França. A França va haver-hi dues proves de realment renom, l'Extrem Man de Narbona i el Gran Prix de Duatló de França. Recordem que els Gran Prix de Duatló són com els Grans Prix de Triatló. Seria com la Champions, on hi participen atletes de tot el món que engruixeixen les files dels equips més punters francesos. Parlem de l'Extrem Man, un triatló de mitja distància on va guanyar el català Eric Merino. I què és el que va passar en el Gran Prix de Duatló? Doncs Sonia Bejarano, la madrilenya, i Noelia Juan, la gallega, van aconseguir bons resultats ficant-se en el top 10 final en l'apartat femení del Duatló. Ens anem ara a Àsia-Pacífic, a Cairns, a Austràlia, la primera prova de la franquícia Ironman amb un Ironman amb tota la distància. Si parlàvem del 70.3 de Cozumel, que és un mig Ironman, ara ens anem a Ironman, Ironman sencer. Aquesta franquícia que ha vist com totes les seves proves, que han estat plenes per tot el món, no es podien disputar-se per tot el tema de la Covid. Austràlia, doncs, era la primera prova de la franquícia i que, a més, donava places per Kona 2021. I qui és el que va guanyar? Max Newman, un debutant a la distància, amb 8-13. Només hi havien 10 participants professionals, 9 locals i un sud-africà. En categoria femenina, només 7 participants. Qui és la que va guanyar? Amelia Watkinson, la neozelandesa. I toca ara anar més a prop, toca anar a Barcelona, però a Barcelona amb caire internacional. I per què és això? El pròxim 25 d'octubre es celebrarà la Copa d'Europa de Triatló a Barcelona. Des de l'any 91 que no hi havia cap prova continental d'aquestes característiques a Barcelona. Què es vol fer? Quin recorregut espectacular es vol provar? Es vol provar a tornar a provar a Montjuïc. És el 25 d'octubre, si voleu veure els triatletes més ràpids del continent, amb atletes participants de tot arreu del món que aprofiten aquestes proves per aconseguir punts i tot, el dia 25 d'octubre a Barcelona ho podreu veure. Amb aspiracions d'inclús el 2021 ser World Triathlon Series, és a dir, el campionat del món de triatló. Les màximes proves d'aquest nivell a tot arreu del món. Barcelona podria prendre el relleu que fa més de 6 anys que va deixar Madrid, al acollir i ser seu d'una de les proves del campionat del món. I toca ara fer un petit homenatge a Diego Paredes, un triatleta extremeny que va morir fa tot just uns dies, als 42 anys d'edat, degut a una malaltia que havia anat patint aquests últims anys. Diego Paredes potser el coneixereu perquè va guanyar el triatló de Vitoria el 2015, el triatló de llarga distància de Vitoria, triatló que es va convertir en Ironman ara fa tot just 2 anys. També va ser 8è en el seu grup d'edat al Campionat del Món Ironman a Kona, a Hawaii, el 2014. Diego Paredes tenia 42 anys, era entrenador i patia una greu enfermedad. Amb ell vaig coincidir i vaig compartir una setmana de vacances, de ciclisme, excursions, running i de tertúlies llargues a resultes d'haver anat a participar al triatló de l'Alpe d'Huez. Era un apassionat de l'esport pur i net, i legal. I això li havia portat a vegades tertúlies una miqueta pujades de to amb d'altres participants. Era ell, en Diego Paredes. Ens trobàvem al llarg de les competicions nacionals i internacionals, fèiem sobretaula de dinar i passàvem estones. Diego, descansa en pau. Una abraçada molt forta i una abraçada molt forta per tots aquells que has deixat, que t'estimaven i estimen.
Comencem per rebost. És molt important, si volem intentar poder cuinar a casa qualsevol cosa, tenir més o menys organitzat el rebost, no? Lo important seria tenir un prestatge amb llegums, no? Llegums, pastes i farines, i bueno, si algú s'atreveix a fer alguna bechamel o alguna cosa així. Després, les llegums tenim diverses opcions. Les podem comprar o bé de pot, que és l'opció més ràpida, fàcil i de més. Les podem comprar en sec i bullir-les nosaltres, cosa que normalment ja no es fa, de bullir a casa. Jo a casa sí que les bullo, però normalment ja no es bullen, no?
O si no, és allò que es deixaven com amb remull el dia abans.
Sí, es deixa amb remull i tota aquesta història, i bueno, porta feina, però clar, si t'agrada el teu punt de cocció, doncs ho fas, no?
Jo saps què em passa? Ara puc confessar-t'ho. Quan a vegades agafo un pot d'aquests que el compri més bo, perquè clar, n'hi ha molts preus d'aquests de llegums, sí, i tot això, que a vegades per, jo, fa com una mena d'espuma, aquella mena de suc que porten. No, sé, no sé què és, això.
El suc... De,
bueno, el Toni diu que també li passa, això.
Sí, també li passa al Toni.
Què és aquesta espuma?
Això, diguéssim que...
Stranger Things, els pots de llegums. Són de miospumes.
Sí. S'ha de treure, això s'ha de treure, no? O sigui, normalment no s'utilitza mai.
Que no se'n fa de cap químic, eh? No. Segur que té una explicació, això.
Bueno, és bàsicament perquè diguéssim que fa una espècie de tel, no? Fa l'aigua, el bullir, agafa una densitat i fa una espècie de tela. Llavors, la densitat aquesta de l'aigua, al remenar-la o moure-la, doncs emulsiona i fa l'espuma aquesta.
Vale.
És tan senzill com això. Eh?
Però són tan sanes com les que podem comprar en pot amb aquella mena líquid que li posen, que serà un conservant natural o...
Exacte, sí. Bueno, normalment és aigua i sal, eh? No, vale. No acostuma a portar massa coses més.
Digue-li gran fórmula química.
Exacte, sí. Doncs llavors, o bé les podem anar a comprar, ja fetes,
cuites, no?
Sí. Que això sí que s'estira bastant, no? I això cadascú, el seu. Tenir pasta, diversos tipus, per fer una... No sé, quan mengem pasta que sigui divertit, que no sigui no sé, sempre espaguetis, sempre tallarins, no? Pots tenir una pasta integral, una variada, pots tenir els llacets, no? Tot això, no? Si volem, doncs, fideu 1, fideu 2, diverses coses d'aquestes, i després el que deia de la farina, si algú s'atreveix a tenir de bechamel. Això per un cantó, no? Mm. Després seria important tenir tonyina amb llauna, no? O sigui, jo...
Llauna o pot de vidre?
Ah, bueno, clar, depèn de la butxaca de cadascú,
clar,
no?
Però el cert és que si fas pot de vidre, sí. Estàvem l'altre dia que parlàvem, clar, si vius sol a pot de vidre, clar, fa molt de goig un pot de vidre, però sí. Clar, llavors potser has de fer una dieta monotonyinítica, bueno. Perquè clar, és que si no, allò se't fa malbé.
Sí, perquè són molt grans.
I baratos tampoc serien.
No,
són bons,
són molt grans.
Són molt grans.
Jo no sé, comprem les llaunes de tonyina amb oli oli d'oliva verge extra, això sí, sisplau, ni girassol i coses d'aquestes.
A mi les que posa el natural... No se m'enfadi la nutricionista i dietista del programa.
Sí.
A mi aquelles em costen, eh? Perquè trobo que és com una mica...
Sucet, no?
Sí.
És una mica sucet. Jo prefereixo la d'oli d'oliva.
Jo també. Extra,
eh? Llavors, hauríem de tenir blat de moro, hauríem de tenir els encurtits, tàperes, no sé, volem fer un estic tàrtar, què fem? No podem fer un estic tàrtar, no...
Un dia ens ensenyaràs a fer això i tot.
Sí, cap problema. Doncs no es pot fer, perquè si no tens encurtits, com ho fas? Després pots d'espàrrec, van bastant bé, i després el tomàquet natural. Amb això, només amb això ja podríem...
Tomàquet natural vols dir el de branca?
Bueno, el tomàquet natural, aquest de
pot.
Ah,
el de pot,
sí,
el de pot, val.
Per si no volem triturar tomàquet i després fer el sofregit i tot això, doncs així anem més ràpid, no?
Quan ratlles el tomàquet amb aquella cosa, a part que sembla que t'hagi de trinxar els dits...
Sí, fa...
Allò, ja fa cosa, fa por, eh?
Sí. Jo estic a punt de comprar-me un guant d'aquests de malla, saps?
Sí.
Per no tallar-me, perquè allò fa por, eh? Allò és una cosa que fa grima. Llavors, una altra cosa que hem de tenir serien infusions. Per, si volem esmorzar o el que sigui, doncs tenir infusions. Tenir estèvia, sucre no. Jo recomano ja no tenir sucre a casa. No? O sigui, si podem canviar una miqueta el tema del sucre, doncs sucre amb estèvia, o sucre i estèvia, segons, o sucre moreno. Però...
Jo saps què tinc?
Què?
I ara em diràs, aviam, què en penses tu? Aquella cosa que sembla, jo no dic que sembla sabó, perquè fa el mateix pot, allò que sembla com mel, però que no és mel, que teòricament és dolç, també.
Ah, sirope d'Arce.
Sirope d'Arce.
Sirope d'Arce tens, que és com mel.
Sí, bueno, sembla com una mel, però com agave, pot ser, no?
Ah, agave, pot ser.
L'agave és un endolcidor. No sé ni el que tinc a casa.
Hi ha diverses coses.
A vegades
coses,
em diuen coses i dic, sí. Vale, i vaig i ho compro, sí. I llavors...
I tu proves i aviam què tal, no?
Clar.
Home, la mel és molt bona, també. La mel és molt bona. Però, no sé, home, el més pràctic és el sucre. Tens el sucre al supermercat, on sigui tal, el trobes ràpid i de més, no? El tema de l'estèvia ja l'has de buscar.
Però això del sucre, diuen que estem com som...
Ui, sí, ara és el gran veneno del mundo,
sí,
saps?
Sí. Sí.
Se sembla que no hi ha hagut sucre mai a la vida, saps? I és una cosa, no sé, una mica estranya. Cafè.
Cafè.
Hem de dir cafè, si ens agrada el cafè, i sobretot xocolata, no? S'ha de tenir xocolata.
Xocolata negra, oi?
Sí. Bueno, depèn del que t'agradi. Si t'agrada negra, si t'agrada llet o blanca, no sé, això...
Aquí el que serà bo és un dia que us ficarem aquí davant a tu i a la Pat i que parleu.
Sí,
que
perquè haurem de parlar coses amb ella, haurem de parlar perquè jo tinc diverses coses que, ostres...
Serà aquí duelo de titanes.
Sí, perquè hi ha coses que jo estic...
McGregor, McWater.
Per exemple, m'agradaria parlar amb ella un dia d'aquests, aviam què hem de fer amb la margarina i la mantega. No?
I ja estem llestos? Doncs avui torna a la taula de 13 el Marc Borràs de Salut Esport,
que ens ajuda, ens explica, ens aconsella i ens ensenya el camí per tal de cuidar-nos millor, estar millor, preveure què ens pot passar i tenir el cos el millor possible abans i després, abans, durant i després de fer el que més ens agrada. Marc, bona tarda.
Bona tarda, company.
Escolta'm una cosa, avui anem a parlar d'una cosa que no és gens esotèrica, però que el nom potser algú li semblarà, però que és la mare dels ous, parlant en plata, del que hauríem de fer, que és ni més ni menys que...
L'entrenament invisible.
L'entrenament invisible. I per tal de que qui potser n'hagi sentit a parlar no l'acabi de conèixer i no sàpiga com va, què podríem englobar dins del que seria l'entrenament invisible? Què seria l'entrenament invisible?
L'entrenament invisible, hòstia, sona molt bé, la veritat. No fotre res i estar entrenat. Ja en vam introduir...
En vam parlar la temporada passada, sí.
Sí. Sobretot de, diria, oi, una gràfica de sobrecompensació, això en vam parlar.
Sí.
En vam parlar. Mira, t'explico. Quan tu fas un entrenament, generes estímuls, és per recordar una miqueta, generes uns estímuls que el que et fan és baixar la teva immunitat i la teva forma física. Tu després d'una marató no pots fer una altra marató. O no la pots fer igual.
Igual que després d'un entrenament estàs més vulnerable a un canvi de temperatura, tot això, i per això ens hem d'abrigar o hem de fer una sèrie de praxis perquè el nostre cos està més vulnerable, l'hem apretat.
Correcte. Val? Llavors,
és tan fàcil com dir en un lloc que t'han rascat, si segueixes allò està més sensible, oi?
Sí, sí.
O una pell que s'ha escamat,
sí.
Doncs és aquest mateix principi bàsic, oi?
Llavors, el que passa quan tu has acabat la marató, que tens aquest nivell de forma física a baix, és quan comença la teva recuperació i el teu augment de forma física.
Qui diu marató diu qualsevol activitat
física.
És igual, física.
No, un sí. Entrenament, no cal
un
ni una competició.
Exacte.
Val? Vull dir, la teva forma física no augmenta durant l'entrenament, augmenta quan estàs descansant, quan estàs en repòs. Això és l'entrenament invisible i és tant o més important que el mateix entrenament, que és quan absorbeix, sí, seria una paraula, no? És quan absorbeix el cos tot aquest entrenament.
Assumeix i quan totes les peces de l'ego que li hem tirat en allà, el cos...
Exacte. Llavors, què és l'entrenament invisible? És també algo bàsic, no? L'alimentació, el descans... el dormir bé, el tenir una relació social bona, tot això és important perquè la teva forma física augmenti correctament. Per començar a parlar, avui el que podem parlar és del descans, no? Quantes hores dorms, Aleix, a la nit? De mitja.
Mira,
I quantes dorms al cap de setmana? De mitja.
Doncs jo, entre setmana, procuro dormir un mínim de 6 i mitja a 7 hores com a mínim, perquè sé que si no jo ja tinc 43 anys,
sí.
Per tant, amb la qual cosa,
no
jo crec
sembla,
que...
No ho sembla, eh?
És això, són aquestes coses, que amb les crametes que em porta el Toni. Això són, vull dir, crec que a mesura que m'he fet gran,
sí.
Necessito més hores per poder estar bé, perquè si no jo a la tarda ja sóc vell. Un dia que dormo poques hores, doncs jo amb l'edat com a mi m'he notat això. Al cap de setmana procuro dormir més hores. Sí, això no sé que em toqui anar a entrenar molt d'hora, però que em costa, però, ostres, dormir 7-8 hores, jo és el que intento dormir com a norma general. Sempre pot passar un dia, jo que sé, que un sopar se t'allarga i l'endemà...
Bueno, això però, és algo puntual.
Però intento aquesta ràtio. Seria la correcta, aquesta?
La correcta sempre és fer cicles complets. Nosaltres tenim 5 cicles a l'hora de dormir, 5 etapes. Val? Doncs aquestes 5 etapes s'han de fer sempre. La fase segurament més coneguda és la REM, fase REM, que vol dir Rapid Eye Movement, que en aquesta fase els ulls es mouen molt ràpid perquè s'assimila molta informació. Això és una curiositat. La gent quan té un dorm superficial no arriba a fer aquestes fases.
Què és a dir, quan fem la migdiada, allò dels 20 minutets?
És bo, sempre i quan sigui un son reparador. El son ha de ser reparador tant a la nit com en una migdiada. Jo penso que una ABC que podem tenir és, si tu tens son al migdia i tens el temps per fer-ho, són bons 10 minuts, són bons 20 minuts, són bons 30 minuts.
Jo t'he de dir que avui he fet una migdiada de 40 minuts, eh?
Bueno, t'has aixecat millor? Que si no l'haguessis fet?
M'he aixecat una miqueta com... Una miqueta així, ostres...
Bueno, això és normal, eh?
Sí, però perquè... Però jo crec que sí, perquè bueno, tenia son i dic, pues dormo.
pues és important. El son reparador és important, que tu t'aixequis al matí i no sentis aquella sensació de cansament o de fatiga, o que vagis arrossegant molta fatiga durant la setmana, és important pel teu rendiment a nivell de treballar i també el rendiment esportiu. Si tu descanses bé, rendeixes més, et lesiones menys. Llavors, ha de començar una mica per aquí tot això i no obsessionar-nos en que hem de córrer molt, hem d'entrenar molt, hem de fer 3 hores...
Llavors, aviam, el cicle és el rem i en l'hora de dormir es diu que hi havia 5 cicles.
Sí, bueno, això és algo, és curiós, sí, no hem d'entrar tant per aquí. El que heu d'intentar provar sobretot, em dirigeixo a vosaltres, oients, és intentar anar a dormir a hores diferents. Anar a hores diferents,
ah, sí?
I trobar... Sí, perquè tu el que necessites són receptes per dormir. I has de saber exactament quantes hores el teu cos necessita per dormir. No que te'n vagis a dormir cada dia a les 12, o que cada dia dormis 8 hores, vol dir que les dormis correctament. Potser el teu cos necessita 7 hores. Llavors, jo us recomano que aneu provant l'hora d'anar a dormir i l'hora d'aixecar-vos.
Que oscil·lem, que hi hagi oscil·lació amb això.
Que hi hagi oscil·lació, però per buscar el punt clau. Jo, per exemple, personalment, per la meva feina, per les meves tasques, hi ha dies que me'n vaig a dormir a les 12. Però jo sé que anar-me a dormir a les 11:30 em va millor que anar-me a dormir a les 12. Encara que m'aixequi mitja hora més tard o mitja hora abans. I això és el que heu de fer amb aquesta comprovació. Una altra cosa, també és lògica, intenteu no fer servir pantalles d'iPads, de mòbil just abans d'anar a dormir.
Això crec que és una cosa molt estandarditzada.
Sí.
Perquè això t'activa, oi que sí?
Això activa. Pensa que nosaltres abans d'anar a dormir el que generem és una hormona que és la melatonina. Mm. I aquests tipus d'aparells el que fan és retardar-la. I el son pues, no l'agafem tan bo.
Sí que és veritat. Jo a vegades faig això, me'n vaig a dormir. M'estiro al llit, dic, no miraré cap episodi més de cap sèrie ni res, sí. M'estiro al llit i llavors em dedico, doncs mira, anar mirant per xarxes socials, anar mirant pam, pam, pam amb la pantalla, i clar, llavors què passa? Que com et desvetlles una mica, sí que és veritat. Sí.
Exacte. Després, una altra cosa a tenir en compte és la temperatura, això ja ho sabem, 20, 21 graus, dormir amb calor aquest estiu ha sigut complicat.
Home, ara ja es dorm millor, eh?
Ara ja es comença a dormir millor.
I això jo noto que puc descansar molt més.
Sí, i els entrenaments també...
Home, es nota també.
És proporcional.
Vas amb més gas.
És proporcional. Un altre punt a tenir en compte és la ventilació de l'habitació. No sé si ventileu l'habitació o la gent acaba ventilant l'habitació, però tu quan estàs... quan t'aixeques al matí és important que aquesta habitació es regeneri l'aire, perquè tu hi respires moltes vegades durant la nit, i s'aconsella un mínim de 10 minuts cada dia aquesta ventilació. I no sé si vols que et parli d'alguna cosa més.
Bueno, m'ha quedat el dubte de si havíem de dormir 7-8 hores o això de fer l'oscil·lació que estàs d'anar a dormir i tot això, o què?
Heu de comprovar-lo.
Amb això de trobar-nos,
heu de comprovar-lo.
Hi ha una miqueta de...
El que està clar que si una persona, per exemple, dorm, com jo en trobo, no? 5, 6 o 6, 7 hores a la setmana,
sí,
de mitja...
5 hores em sembla molt poc, no?
Sí, hi ha molta gent que sí, per feina. De dilluns a divendres tenim una mitja de 7 hores, posem. Però al cap de setmana tens una mitja de 9, segurament hi ha algun impàs aquí que hauries de recuperar. Recuperar potser no és la paraula, perquè al final les hores, que sapigueu, que no es recuperen.
No es tornes. Si tu ahir no vas dormir, avui ja pots dormir quan vulguis, no, que la trinxada la portes.
No es recuperen. Però és una cosa que has de tenir en compte. Si tu a final de mes fas una mitja d'hores entre setmana, que et surt a 7, 7 i mitja, i al cap de setmana et surt a 9, 9 i mitja, doncs hi ha un decalaix que heu d'intentar trobar-lo. La manera més senzilla és comenceu a provar això, l'hora d'anar a dormir i l'hora d'aixecar-vos, intentar variar-la, i les vegades que us aixequeu millor, feu un petit diari i és aquesta l'hora més adequada per fer-ho.
I a més, ara ja gairebé tots els smartphones tenen l'aplicatiu aquell de controlar hores de sueño.
Sí, clar, ho podem controlar també per aquí.
Ho podem fer amb això.
Ens hem d'aprofitar la tecnologia.
Doncs, escolta'm, m'ha semblat molt curiós això d'haver de canviar l'hora d'anar a dormir. Allò de, no, cada dia les 10 al llit. No, doncs això de poder-ho variar, ho practicaré. No miraré el mòbil, que això ja ho havia pel tot el tema aquest, però ara ja sabem encara més la raó. I
bueno, abans d'acabar, només dir-vos que la gent que dorm de mitja menys hores del que hauria es lesiona bastant més. I això està comprovat.
Vull dir que això
es lesiona, es refreda, el seu sistema immuni baixa, està comprovat.
Clar, perquè és quan el cos es reconstrueix. Sí. No? Quantes més hores li posem al taller reconstruint-se, més...
O sigui, no us obsessioneu amb l'entrenament, amb les hores d'entreno, amb les sèries, etc. O sigui, us podeu obsessionar, però també obsessioneu-vos amb això.
Amb com recuperes això.
Sí.
Molt bé, nois i noies, doncs ja ho sabeu, haureu de jugar amb les hores d'anar a dormir, però que s'ha de dormir, i s'ha de dormir una bona estona. Marc, moltes gràcies, descansarem i quan ens anem a dormir pensarem en tu, això és molt bonic.
Gràcies.
I fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí el 13 d'avui. 78 programes. Us ha acompanyat el millor equip de Fons Addictes de 13, el Xavi Palahir, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, amb la col·laboració de l'Isaac Partera i del Marc Borràs, sota la supervisió tècnica de Roger Benet, el nostre supertècnic. Baixeu-vos i escolteu-vos el podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Poseu-vos al dia de tots els podcasts i de totes les temporades. Podeu participar activament i deixar-nos els comentaris que vulgueu i tots aquells dubtes que vulgueu resoldre de psicologia esportiva, d'entrenament, de recuperació. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 78 programes. Ara que comença a fer menys calor, ara que comença a fer fred, ara que comencen a enfarinar-se les muntanyes, des de WeRun i des de Ràdio Sabadell, per tota la xarxa de comunicació local de Catalunya, esperem que gaudiu d'aquesta setmana que ens espera fins que ens tornem a sentir. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons, aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. Rodegeu-vos d'aquells que estimeu i feu allò que més us agrada. Estimeu, gaudiu, proposeu-vos tot el que vulgueu, perquè si ho desitgeu de debò, ho aconseguireu. Aneu en compte amb el que somieu, perquè tal com deia el Núria Pica, s'ha de vigilar amb el que somia, perquè potser algun dia s'esdevé realitat. I recordeu, sigueu d'on sigueu de Tarragona i si us esborroneu, sigueu de Lleida i sigueu d'ara de Lleida, sigueu de Barcelona i penseu que Barcelona és poderosa i que Barcelona té poder, o sigueu de Girona, que Girona m'enamora, d'allà d'on sigueu, gaudiu al màxim de cadascun dels moments i d'aquest temps canviant. Aquesta setmana ens volem acomiadar amb una cançó ben especial. Potser direu que el mu-mu-mu-mu-mu-mu és una tonteria, però heu de pensar que compartir és estimar. I estimar és molt bonic, és la millor cosa que tenim els éssers humans. Per tant, us demanem que tots us estimeu molt, estimeu-se també a vosaltres mateixos, i per això heu de fer esports de fons. Aquesta setmana ens acomiadem amb la dansa del vestit de Charango. El Roger Benet troba que és una cançó molt llonya, però a mi m'agrada.
Cerca innocent algun tresor, com un petó de licor, una tarda vora el foc. Cerca l'essència de l'amor, tan màgic, tan diví, abraçat a un arc de Sant Martí. Vols la dansa del vestit, vull la lluna dins del llit, fer-te la cullera a mitjanit. Em quedaré despert, recordo el que vas dir, tan maco, tan petit. En tens prou amb els teus dits, la manera de mirar són aquests ulls marró clar que em tornen boig, dracera al món, de mai més on el temps i el sol no marxen mai, la la la. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu d'entre totes les estrelles. Jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi, inclús la mort i em fa més fort. Vull ser un camí amb el cor. Bon dia, llur llum seré, amb un petó matiner. Oceànica sensació, recordo aquella olor, tan dolç i a poc fent-nos l'amor aïllats de la mirada del món. Reflexiu i convençut
que colze a colze junts som molt més que un bonic que vol amunt i molt amunt. Jo sempre seré amb tu, la 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 la. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu d'entre totes les estrelles. Jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi, inclús la mort ja em fa més fort. Vull ser un camí amb el cor. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu d'entre totes les estrelles. Jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi, inclús la mort ja em fa més fort. Vull ser un camí amb el cor.